Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia, força tapat, poca amplitud tèrmica, núvols, vent agregalat i alguna gota avui més difícil de caure.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, avui segon dia de vaga de professors. Ahir el malestar dels docents es va fer palès en una manifestació multitudinària pel centre de Barcelona en el primer d'aquests tres dies de vaga que hi ha convocats aquesta setmana. Recordem que la setmana que ve, n'hi han dos. La marxa d'ahir va reunir a 22.000 persones segons la Guàrdia Urbana i fins a 60.000 segons alguns sindicats. La manifestació ha sigut multitudinària i entre els seus participants hi havia docents de totes les etapes educatives, alguns acompanyats també dels seus fills. A la convocatòria d'aquest dimarts no només hi estaven cridats els centres públics, sinó també l'escola concertada, el lleure educatiu i el personal laboral del Departament d'Educació. D'aquí un moment repassarem quina ha estat o com està sent l'afectació en els centres del Baix Empordà d'aquestes tres jornades de vaga convocada, com dèiem, per aquesta setmana. Això ho farem d'aquí un moment al supermatí. Abans, però, hem de saludar la resta de membres de la redacció que faran possible el programa d'avui. Maria Alsina, bon dia.
Hola, bon dia.
També en Sergi Villena. Sergi, bon dia.
Què tal, bon dia.
I l'Àlex Gordon. Àlex, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb ells repassem els titulars informatius de la jornada. I comencem justament per aquest assumpte, Àlex.
Ahir, Catalunya en general i les comarques gironines en particular van viure la primera jornada de vaga, d'un total de 5, convocada pels sindicats de docents per protestar per les polítiques i les maneres del conseller d'Educació. Glòria Polls, representant de la Unió Sindical dels Treballadors d'Ensenyament de Catalunya, l'USTEC, va expressar la seva postura a Ràdio Capital.
Doncs l'explicarem d'aquí a un moment. Mentrestant, els ucraïnesos del Baix Empordà segueixen amb incertesa la guerra, Maria.
Una d'elles és la Svetlana Kontash, que té part de la seva família a Ucraïna. La Svetlana explica que la guerra va arribar d'un dia per l'altre i que molts dels refugiats volen tornar al país quan acabi el conflicte.
Doncs aviam, tant de bo això sigui el més aviat possible, que aquest conflicte s'acabi. 8 del matí, 3 minuts. Ahir, en aquest mateix supermatí, vam voler parlar amb la Carme Vinyes, que és alcaldable d'Esquerra a Calonge i Sant Antoni per les properes eleccions municipals, Sergi.
Sí, i li vam demanar que ens expliqués quins són els seus plans de cara a les eleccions del 2023 i quines perspectives de futur contemplen ella i el seu partit per al municipi. A l'informatiu us ampliem el més destacat de les seves declaracions.
Gràcies, Sergi Villena. En parlarem d'aquí uns moments. Mentrestant, mentrestant 29 empreses oferiran 134 llocs de feina. Això passarà a l'Speed Dating que s'organitza a Calonge i Sant Antoni.
L'objectiu de l'Speed Dating és facilitar la trobada entre empreses que ofereixen llocs de treball i persones que busquen feina, un objectiu que en l'edició anterior va permetre cobrir el 90% de les ofertes de feina.
I en clau cultural, sabeu que ens agrada quan hi ha festivals d'estiu parlar-vos de tots els festivals d'estiu que tenen lloc a l'Empordà en general, perquè som conscients que molts de vosaltres aneu a veure concerts amunt i avall. Ahir, per exemple, es va presentar la Xubertíada, que és aquest festival que es fa a Vilabertran, a la Canònica de Vilabertran. Xubertíada, que programa més concerts que mai per la propera edició. La Xubertíada celebrava ahir la presentació de la Xubertíada, és que m'estic embolicant, ja us ho diré. La Xubertíada, dic, ahir feia una presentació en la que parlava dels 30 anys de trajectòria del festival i, a més, celebraran aquesta efemèride amb 23 propostes i amb grans mestres i músics emergents.
Són 23 propostes entre l'11 i el 28 d'agost, mantenint la Canònica de Vilabertran a l'Alt Empordà com a escenari principal i amb propostes a Castelló d'Empúries i a Vilajuïga. Un agost de música clàssica i cançó poètica que plegarà grans mestres de prestigi internacional i donarà l'oportunitat a artistes emergents, que és un dels segells del festival.
I també la pàgina cultural, en aquest cas el Baix Empordà, al sud de la comarca, Santa Cristina, l'Espai Ridaura presenta programació Primavera a l'Espai.
El cercle d'espectacles s'iniciarà a finals d'aquest mes i acabarà a mitjans de juny. Tres mesos on la cultura i els espectacles seran els protagonistes a Santa Cristina d'Aro. El tret de sortida de la Primavera a l'Espai el marcarà l'espectacle L'Ombra de Peter Pan, el dissabte 26 de març.
I parlem de sostenibilitat, de medi ambient, perquè els antics bancs del Camp d'en Prats es reciclaran per ser reutilitzats com a material de construcció.
L'àrea de serveis municipals de l'Ajuntament de Palafrugell ha substituït els quatre bancs que es trobaven situats al Camp d'en Prats per un nou mobiliari urbà més còmode, modern i realitzat amb un material diferent al que estava situat en aquesta plaça.
8 i 5. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens tornem a aixecar amb el cel cobert de núvols i sembla que encara hi ha per dies, oi? Que és així?
Doncs sí, un dia més d'aquesta setmana el sol anirà car de veure en un dimecres força ennuvolat amb alguna tímida clariana a la tarda. Es pot escapar alguna gota o pluja infeble, però en general avui no s'espera pluja. Ahir les precipitacions van ser febles, entre 1 i 5 litres a bona part del Baix Empordà, i en destaquem els més de 7 litres per metre quadrat a la Bisbal d'Empordà. Avui, si és que cau alguna cosa, seria encara menys. Continua però l'alteració marítima a la costa, amb menor intensitat. Hem passat de mar brava a mar agassa, per tant onades en general inferiors als 3 metres d'altura i vent de component nord-est. Destacar també aquests dies la presència de pols en suspensió, que si bé a casa nostra no és tan aparatosa com altres indrets del sud peninsular, sí que ha arribat a les nostres contrades. I pel que fa a temperatura, com els dies anteriors, poca amplitud tèrmica, mínima voltant d'11 graus i la màxima de fins a 15 graus. Demà i especialment divendres la pluja pot tornar a aparèixer amb una mica més de ganes, però si fa uns dies els models indicaven pluja molt abundant per dijous-divendres, el cert és que aquesta possibilitat ha disminuït molt. Això sí, la inestabilitat i noves precipitacions sembla que també ens acompanyaran pel cap de setmana.
Gràcies, Albert. Doncs de moment el dia s'aixeca amb temperatures força elevades, amb temperatures on la mínima la marca el poble de Begur, el termòmetre situat al poble de Begur, que marca gairebé 11 graus, 10,9 graus positius a Begur, i la temperatura màxima que trobem avui a l'Empordà la trobem a Vilopriu, gairebé amb 12 graus més cap al nord interior de la comarca. Temperatures amb les que ens llevem avui, que és dimecres 16 de març del 2022. Ja us explicaré que jo encara a vegades segueixo amb el xip del 2021. I això que som a punt d'acabar l'hivern, com aquell qui diu. I abans de tancar l'inici d'aquest informatiu, ens falten dues coses. Per una banda, cançó del dia, i per l'altra, comentari d'opinió que avui ens arriba de la mà de l'exconsellera d'Afers Socials, Dolors Bassa.
Fa just una setmana commemoràvem el Dia de les Dones, el 8 de març. Una data que ha passat d'anomenar-se Dia Internacional de la Dona Treballadora a Dia Internacional de les Dones. El motiu és clar. Pràcticament el 100% de les dones són treballadores. De vegades, amb treball remunerat i altres sense cobrar. En l'origen de la commemoració, tradicionalment s'han destacat diversos fets puntuals. La vaga de les obreres tèxtils nord-americanes de 1857, l'incendi de la fàbrica Cotton, una indústria textil on treballaven 500 persones, en la seva gran majoria dones immigrants joves, i que en aquest incident van morir 142 obreres després d'haver mantingut una vaga per demanar millors condicions laborals. I va acabar de corroborar aquesta data les Nacions Unides, el 1977, en declarar el 8 de març com a Dia Internacional de les Dones. El sentit de la diada respon, doncs, a la lluita de les treballadores per tal d'obtenir millores laborals i socials. Al llarg del segle XX, el Dia de les Dones s'ha utilitzat per reivindicar principalment el dret al vot femení. A Catalunya van votar per primera vegada l'any 1933. Des de llavors han passat molts 8 de març, però tot i avançar en temes d'igualtat, a dia d'avui continuem havent de reivindicar la no violència envers les dones. L'any passat, 16 feminicidis. La diferència abismal no només en els contractes laborals, Les dones, més temporalitat, més precarietat i una bretxa salarial del 20%, sinó que també estem en menys llocs de representació política que els homes. Tenim més càrrega familiar, especialment en l'àmbit de les cures, i molt menys presència en llocs de decisió i poder. Així que el feminisme ha passat a ser un moviment polític que combat l'statu quo de la societat heteropatriarcal. Per tant, cal recordar que cada dia és i ha de ser 8 de març pel que fa a reivindicació de les dones, fins que no arribem a la llibertat total, que voldrà dir plena igualtat social i laboral d'homes i dones.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Sabeu que els que passem la quarantena ens agrada molt sempre referenciar-nos en els 90, o almenys a mi em passa. I avui volia fer-ho amb aquesta cançó del dia d'una banda que va fer un parell de discos molt bons, però bé que no van acabar de reeixir. Els Freak Power, de fet, tenen 3 cançons una mica conegudes, especialment la primera que es deia Turn On, Turn In, Cop Out, i aquesta, que hem volgut fer servir de cançó del dia pel dia d'avui, i que es diu Rush, la banda de Norman Cook de l'any 93... La cançó es diu Rush. És gairebé 9:15 del matí. Fem una petita pausa i de seguida ens posem amb el relat informatiu de la comarca.
Tu Torna la garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, tas de vi, visites culturals...
Informeu-vos-en al 972-300-228 o a garoïnada.cat.
Les garoïnes, els restaurants de la garoïnada. Fins al 27 de març a Palafrugell.
Aquesta Setmana Santa a l'Escala Santa Gresca amb el Festival Ítaca. Nit de concerts amb Buhos, La Fúmiga, The Speed i Doble en Hack Sound i la Basement Band. Concert familiar en Xiula. Concert itinerant amb la Dinamo i espectacle de llums amb drons. Per Setmana Santa, viu la Santa Gresca a l'Escala. Entrades a itacacultura.cat.
Ja tenim ganes ja de festivals d'estiu. I passar-nos-ho bé, ballant i sentint coses.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ahir a Catalunya en general i les comarques gironines en particular van viure la primera jornada de vaga d'un total de 5 convocada pels sindicats de docents per protestar per les polítiques i les maneres del conseller d'Educació de la Generalitat, Josep González Cambray. La resta de jornades de vaga seran avui, demà, el 29 i el dia 30 de març, Àlex Cordón.
Segons el Diari de Girona, aquesta vaga té el suport de l'escola pública i també de la concertada. D'aquesta manera, també s'hi ha sumat el sector de l'oci educatiu infantil i juvenil i algunes de les associacions de famílies. El Departament de Treball ha decretat uns serveis mínims a infantil, primària i ESO d'un docent per cada 3 aules. D'altra banda, al servei d'acollida, menjador i extraescolars, hi haurà d'haver un 50% de la plantilla. I a les escoles d'educació especial haurà d'estar operatiu el 50% del personal.
Doncs aquests són els serveis mínims, però què és el que es reclama en aquesta vaga?
Entre les queixes del professorat estan els canvis impulsats des del Departament d'Educació, doncs aquests no els han consultat amb els docents prèviament i s'han assabentat pels mitjans de comunicació. Aquests canvis són, principalment, els esborranys dels nous currículums i el nou calendari escolar.
Això és el que reclamen. Vam poder parlar amb una representant del professorat, oi, Àlex?
Amb la Glòria Polls, representant de la Unió Sindical dels Treballadors d'Ensenyament de Catalunya, l'USTEC. Segons ella, prop de 4.000 docents es van manifestar ahir pel centre de Girona. La manifestació, que va començar a 3 punts diferents de la ciutat, va acabar confluint davant dels serveis territorials. Segons Polls, el lema principal va estar «No va de vacances, sinó de mancances». Unes mancances que porten arrossegant des del 2008 i que reclamen posar-les sobre la taula per poder-les revertir, ja que una millora en les condicions del professorat suposaria una millora en l'aspecte educatiu i pedagògic.
El lema que avui més s'ha sentit és «No va de vacances, sinó que va de mancances». Aquestes mancances que portem arrossegant des del 2008, des de fa tant de temps, i que ja demanem d'una vegada per totes que es posin damunt la taula per poder-la revertir. Revertir perquè entenem que la millora en les nostres condicions laborals reverteixen en millora en qualitat pedagògica. Per tant, això és el que es mereixen els nostres alumnes i el que ens mereixem nosaltres per poder fer bé la nostra feina.
I la mateixa Glòria Polls va parlar d'una altra vaga convocada.
Doncs a més de les jornades de vaga ja esmentades, la representant d'USTEC va fer referència a la vaga que hi ha programada pel 23 d'aquest mateix mes. Aquesta vaga està motivada per la sentència que imposa un 25% de castellà a les aules catalanes. Segons Polls, el professorat necessita una protecció judicial si volen seguir utilitzant el català com a llengua vehicular a les escoles i sentencia que no hi ha res més trist que voler judicialitzar i polititzar l'escola.
Com bé sabeu, el dia 23 hi ha una vaga per la llengua, una vaga per aquesta sentència del 25% de castellà que no sabem com haurem d'entomar. Per tant, si la llengua vehicular als nostres centres educatius és el català, d'alguna manera s'ha de blindar la nostra llengua, però també se'ns ha de blindar els docents i els equips directius perquè estiguem coberts judicialment, perquè no hi ha res més trist que hi hagi algú que se n'ocupi de judicialitzar i polititzar l'escola.
Doncs 8 del matí i 18 minuts. Parlem de la guerra d'Ucraïna i ho fem amb mirada baixempordanesa, com ho fem en aquest informatiu. Ja fa gairebé 3 setmanes que va esclatar aquest conflicte, aquesta guerra de Rússia contra Ucraïna, i la situació sembla que s'allargarà. Els ucraïnesos del Baix Empordà segueixen amb incertesa la guerra. Una d'elles, la Svetlana Kontash, que té part de la seva família a Ucraïna, Maria.
Concretament, el seu pare i la família d'una de les seves germanes viuen allà i cap d'ells vol marxar del seu país. Aquesta és la seva situació i la de moltes altres persones que s'han hagut de refugiar, però que alhora volen tornar al seu país. A més, la guerra els va agafar de sorpresa. El dia 24, la Svetlana va escoltar el seu telèfon amb un missatge d'una amiga que li va anunciar l'arribada de la guerra.
Me puse a hablar y yo digo, guerra, claro, te quieras así como en plan, pero ¿qué estás diciendo, no? Porque claro, lo habíamos visto en la tele y todo esto, pero nadie se lo imaginaba y nadie se lo creía que esto podía pasar.
La Svetlana explica que la guerra ha deixat a moltes persones sense res i per molt que ara s'aturi el conflicte, moltes persones hauran de començar de nou.
Pero claro, hay muchos que ya no tienen dónde volver.
Claro.
Que yo lo digo, a esta gente, la que por ejemplo están, que de verdad, que es impresionante cómo reaccionó Europa y todo esto, cómo están ayudando y recogiendo y todo esto. Pero claro, esta gente no son inmigrantes. Esta gente, 99% de esta gente, se quieren volver a su casa.
La Svetlana ho viu de primera mà. Molts amics i coneguts esperen tornar al país, però molts no tenen cap lloc on tornar. A mesura que passen els dies, es va fer més difícil aguantar la guerra.
També ens va parlar sobre l'actualitat més immediata i es va referir a... Bé, no, perdó, volíem preguntar què és el que se'n sap, disculpa Maria, què és el que se'n sap de la seva família?
La seva família es troba per la zona d'Ivano-Frankovsk, que no ha estat tan assetjada pels bombardejos. Tot i això, la Svetlana va visitar la frontera dos dies després de l'esclat del conflicte per anar a buscar una germana que era de visita al país. I la situació a la frontera és caòtica.
Que teníamos nada a 100 kilómetros a frontera. Tardó 4 días, pero pudo cruzar la frontera y después allí se quedó en Varsovia.
Sí.
Y nosotros de aquí salimos para buscarla, allí a Polonia, para traerla para acá.
Uh-huh.
Y allí, claro, un montón de gente, era un colapso, porque la gente, niños y niños mayores, bueno, lo que quieres y más, es que era horrible, horrible.
Però a part del desgavell de la frontera, la Svetlana explica que els refugiats ara mateix només busquen menjar, roba i un sostre on dormir. I s'ha sorprès de la solidaritat que s'ha despertat arreu d'Europa, sobretot de la població de Polònia.
Gràcies, Maria. Fem una pausa, agafem aire i en seguim.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Un quart i mig de nou.
Supermatí a Ràdio Capital.
A Ràdio Capital i a Ràdio Bisbal, que remet aquest programa. Però vaja, enlloc més trobareu un informatiu amb la informació tan completa de tot el que passa a la comarca, des de Rupià fins a Begur i des de l'Escala fins a Sant Feliu. Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. I ahir, en aquest mateix informatiu, el Supermatí, vam voler conversar amb Carme Vinyes, és l'alcaldable d'Esquerra a Calonja i Sant Antoni a les properes eleccions municipals. Li vam demanar que ens expliqués quins són els seus plans de cara a les eleccions del 2023 i quines perspectives de futur contemplen ella i el seu partit pel municipi, després que ella hagués estat regidora justament per Esquerra abans de la moció de censura que va tornar Jordi Soler a l'alcaldia.
Carme Vinyes es presentarà com a alcaldable d'Esquerra Republicana a Calonja i Sant Antoni a les properes eleccions municipals. Així ho ha decidit per unanimitat el partit, del qual Vinyes forma part des del 2011. Calongina de naixement i de 55 anys, Vinyes és regidora en l'oposició després de la moció de censura contra Miquel Bell-lloc a l'octubre del 2019. Abans de la moció, va ser regidora d'Hisenda i Urbanisme al propi govern municipal. Primer de tot, vam voler preguntar-li sobre la moció de censura que vam viure a l'octubre del 2019.
Doncs es va viure amb molta tensió, molta preocupació, perquè teníem un govern que estàvem en minoria, bloquejat, perquè no ens deixaven avançar, i treballar molt i estar molt bloquejats per al govern que ens va fer la moció de censura, que la seva única il·lusió era ser ells de govern i no mirar pel poble.
Aquell episodi, a mig mandat, va deteriorar la imatge que dels polítics tenen els habitants de Calonge. Jordi Soler, de Junts per Calonge, és qui governa des d'aleshores, i Carme Vinyes ens deia quina creu ella que ha de ser la recepta per tornar a engrescar els seus votants.
Per això nosaltres, més que res, volem que necessitem un projecte on les prioritats sigui el benestar de la ciutadania i el progrés econòmic i la cohesió social. La prioritat ha de ser les persones i l'efecte social. I amb això és el que volem engrescar a tota la gent, tots els veïns.
Vinyes vol retornar a la governança d'Esquerra al consistori i denunciava els actuals mandataris de vendre fum. Així ho expressava.
Que fan moltes notícies que només són titulars, però si tu mires al darrere no hi ha cap projecte al darrere en el que estiguin treballant. I quan tu fas una notícia és perquè anuncies un projecte amb el qual hi creus i treballes.
Posi'm exemples, si us plau.
Doncs, per exemple, posar una notícia al mes de novembre que estaven fent les obres del passeig d'un mirador que s'havia estat malmès per al Glòria, i realment aquella reparació del mirador no es va fer fins a l'abril d'aquest, un any després.
També ens va explicar que des de l'Ajuntament s'ha parlat de que arribaran al municipi ajuts provinents dels fons Next Generation, eina que ha desenvolupat la Unió Europea per finançar projectes transformadors. Però no se n'ha fet un relat ajustat a la realitat, segons ella.
Doncs, per exemple, anunciar tots els projectes del fons Generation i dir-li a la ciutadania que faran molts projectes i que costaran cap a, ara no sé exactament, els milions d'euros. No recordo, no vull dir una xifra que no és, però realment no és que ens els hagin donat els Fort Generation, és que anem a optar a tenir-los i no sabem ni si els tindrem, i les notícies que ells venen és com si ja ho tinguessin. És això el que vull dir que hem de ser reals a l'hora d'anunciar. Anunciem coses que realment hem treballat i hem fet.
Doncs la candidata també ens va voler parlar sobre l'actualitat més immediata i es va referir a l'arribada de refugiats procedents d'Ucraïna, oi, Sergi?
Exacte. Respecte a les ajudes a la població ucraïnesa amb el rerefons de la guerra amb Rússia, Vinyes ens va assegurar que des de l'oposició disposen de poca informació sobre quines accions està duent a terme el consistori. Sap que han arribat refugiats a Calonge i que el principal problema és trobar vivendes per oferir-les a aquests nouvinguts.
El problema que tenim actualment és que s'estan buscant vivendes i no es troben. Hi ha gent que està disposada a pagar lloguer, de gent que ve d'Ucraïna, i no es troben vivendes per que tinguin. I llavors, quan venen, els hem de col·locar. I aquí això és una tasca molt difícil que s'ha de treballar. I ja et dic, hi ha empresaris que estan disposats a pagar el lloguer d'un any. El que passa que és un problema també afegit que tenim a Calonge i Sant Antoni, que és la vivenda. Ni pels que som d'aquí trobem a vegades vivendes, doncs...
Vam qüestionar també Carme Vinyes sobre com s'imagina l'escenari electoral de cara a l'any vinent, i ens va aportar la seva visió respecte a possibles pactes amb la resta de contrincants.
Bueno, primer hem de treballar molt, hem d'intentar la majoria absoluta, que això és molt difícil per tots. Hem de saber quin tenim al davant, perquè actualment tenim diversos partits polítics que no sabem si es presentaran o no es presentaran en el 2023. Tenim de saber qui més serà l'aspiració alcaldable en els altres grups polítics, i evidentment el que hem de treballar és per tenir una estabilitat. I si hem de pactar, amb una estabilitat i per fer una gran feina per al poble de Calonge i Sant Antoni.
Per últim, la candidata d'Esquerra a l'alcaldia de Calonge i Sant Antoni ens va parlar de que una de les primeres millores que voldrien impulsar, si són escollits, seria la de millorar la circulació en vehicle pel municipi, perquè creu que actualment presenta mancances.
Gràcies, Sergi Villena. I més notícies, perquè 29 empreses oferiran 134 llocs de feina a l'Speed Dating de Calonge i Sant Antoni. L'objectiu d'aquesta proposta és facilitar la trobada entre empreses que ofereixen llocs de treball i persones que busquen feina. un objectiu que en l'anterior edició va permetre cobrir el 90% de les ofertes de feina.
Bona part de les ofertes de feina estan vinculades al sector turístic, especialment als llocs de treball pel sector de la restauració i el sector hoteler i de càmpings, com ara cuiners i cambrers. Si bé també hi ha ofertes de feina de jardineria o lampisteria, vigilants de zona blava o personal de neteja, entre d'altres. Les bones dades d'ocupació al municipi fan preveure que la temporada d'estiu serà complicada a l'hora de trobar segons quins perfils professionals, motiu pel qual, des de l'organització d'enguany, s'ha decidit avançar la jornada d'entrevistes ràpides per trobar feina. L'objectiu de l'Speed Dating és facilitar la trobada entre empreses que ofereixen llocs de treball i persones que busquen feina, un objectiu que en l'edició d'anterior va permetre cobrir el 90% de les ofertes de feina. La jornada comptarà amb la participació d'una trentena d'empreses que realitzaran entrevistes ràpides per conèixer les persones que busquen feina. L'objectiu és casar oferta i demanda d'ocupació. Un cop finalitzat el termini que tenien les empreses per registrar les seves ofertes de feina, ara s'obre el termini pels candidats. Del 14 al 24 de març estan obertes les inscripcions i es poden fer online a la web activa.calonja.cat o bé trucant al 972-609-411.
Gràcies, Maria Alsina. Són 9:15 del matí. Parlem de cultura. I ho farem parlant de, no només de cultura, sinó que parlem de música clàssica. I és que la Schubertida presenta un munt de propostes per l'edició d'enguany amb grans mestres i músics emergents. Són 23 propostes entre l'11 i el 28 d'agost, mantenint la canònica de Vilabertran a l'Alt Empordà com a escenari principal i amb propostes a Castelló d'Empúries i també a Vilajuïga. Un agost de música clàssica, un agost de música lit i de cançó poètica que aplegarà grans mestres de prestigi internacional i que donarà l'oportunitat a artistes emergents, que és ja un dels segells del festival, Sergi.
Per l'aniversari han ideat una doble vetllada per homenatjar Jordi Roch, fundador i ànima del festival, que plegarà els seus artistes i repertori favorits. Hi participaran la soprano Julie Fuchs, la mezzo Emma Nikolowska, el baríton Matthias Guerne i els pianistes Daniel Haidt, Wolfram Rieger i Alexander Smalks. Un festival especial en el que es crea una atmosfera íntima i única entre públic i artistes i que arriba als 30 anys. La Schubertíada 2022 proposa un rècord de concerts amb 23 propostes a espais tan emblemàtics com la Canònica de Vilabertran, la Basílica de Castelló d'Empúries i la Deu d'Aigües de Vilajuïga. El fundador i ànima del festival, Jordi Roch, subratllava que un dels grans encerts de la Schubertíada ha estat saber detectar artistes emergents de ben joves i haver trobat una relació que ha fet que, un cop consagrats, continuïn reservant un espai per poder tornar al festival any rere any. És el cas de Matthias Guerne, que enguany serà el protagonista d'una de les propostes més emotives. La presència concentrada en poc més de 10 dies de grans mestres, combinada amb la de joves talents, suposa una autèntica fita per als coneixedors de la cançó poètica. Pràcticament impossible de trobar de manera tan concentrada en altres festivals a Europa. La varietat de repertori que proposa enguany la Schubertíada és d'una gran riquesa, diversitat i equilibri. En l'àmbit instrumental destaquen tres grans sonates per a piano de Mozart, la primera integral de les sonates i partites per a violí de Bach amb violinistes catalans, l'art de la fuga de Bach en formació de quartet de corda i un homenatge al compositor rus Alexander Scriabin, que va ser un gran innovador del pianisme europeu, combinat amb obres mestres de Frédéric Chopin. En la vessant de la cançó poètica hi haurà també una àmplia presència de noms destacats.
Dèiem també que la Schubertíada ha fet una aposta clara des de ja fa un temps per les figures emergents que, a més, en alguns casos en són molt properes.
Sí, en l'apartat Marca de la Casa, que impulsa figures emergents, hi actuaran 18 artistes, entre cantants, pianistes, solistes i formacions de cambra. Entre els cantants que debuten, el director del festival demanava als amants de la música fixar-se en dues grans promeses, com són la joveníssima soprano Johanna Walroth i la guanyadora de la Cardiff Singer of the World, Catriona Morrison. Medem també parlava de José Vicente Castelló com segurament la millor trompa del país. Cal destacar que l'associació Franz Schubert ha ideat un nou programa de beques i de suport als joves talents europeus anomenat Lead the Future, que cristal·litzarà en una refundació i potenciació de l'Acadèmia de la Schubertíada amb seu principal a Figueres durant l'estiu. Aquest desenvolupament serà progressiu i es veurà culminat el 2023. L'acadèmia serà un punt de trobada entre joves talents i músics consolidats i oferirà cursos i formació al voltant de la interpretació de la música amb accent en el repertori del mestre Schubert.
Schubertíada de Vilabertran, i per cert, no és la millor trompa del país, sinó que és el millor trompa del país. Vaja, és un petit matís, però canvia la referència. Més cultura, perquè l'Àrea de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Santa Cristina, juntament amb la Biblioteca Baldiri Reixac, preparen l'esperada Primavera a l'Espai. Ho fan amb una programació diversa i apta per tots els públics. El cercle d'espectacles s'iniciarà a finals d'aquest mes i culminarà a mitjans de juny, 3 mesos on la cultura i els espectacles seran protagonistes a Santa Cristina d'Aro.
El tret de sortida de la Primavera a l'Espai el marcarà l'espectacle L'Ombra de Peter Pan a càrrec de Som i Dansa, que se celebrarà el dissabte 26 de març a les 7 de la tarda a l'Espai Ridaura. Un espectacle d'aventures i dansa per a tota la família que es basa en el personatge de Peter Pan, en el concepte de la seva ombra i l'inici de l'enemistat amb el capità James Garfield. El preu de l'entrada és de 5 euros per persona, un preu molt assequible amb el que es pretén obrir les portes de la cultura a tots els públics. Amb aquesta i la resta d'espectacles i actuacions, algunes amb entrada gratuïta, Santa Cristina d'Aro vol apropar la cultura a tots els públics i esperant que tinguin una gran acollida. Per consultar tota la programació dels espectacles, podeu inscriure-us o comprar les entrades pertinents al web de l'Espai Ridaura.
Doncs programació cultural que podeu fer aquests dies o aquestes setmanes properes al Baix Empordà. I mentrestant, seguim explicant-vos altres notícies de casa nostra. L'àrea de serveis municipals de Palafrugell ha substituït 4 bancs que es trobaven situats al Camp d'en Prats per un nou mobiliari urbà més còmode, modern i realitzat amb materials diferents del que estava situat a la plaça. Les restes dels bancs antics es reutilitzaran com a material de construcció, Maria.
Cal destacar que aquesta acció no és una simple substitució, ja que els bancs retirats es porten fins a la deixalleria i un cop allà es traslladen fins a una cantera on el material es recicla. Els materials que componien els bancs de pedra es converteixen en elements que més tard es podran fer servir en el sector de la construcció. D'aquesta manera, els elements substituts tenen una nova vida gràcies a que es pot reciclar i reutilitzar. El regidor de serveis municipals, Pau Lladó, explica que cada acció té a veure amb el mobiliari urbà i que es tira endavant des de l'àrea que està pensada per tal de que sigui sostenible i adaptada al seu entorn. D'altra banda, Lladó recorda que l'acció de canviar els bancs de pedra per uns de fusta és fruit d'una petició de l'Associació Veïnal del Camp d'en Prats, amb els quals, a través de les reunions periòdiques amb l'Ajuntament, es va treballant per millorar el Camp d'en Prats i el seu entorn. La idea de l'àrea és anar realitzant aquest tipus d'accions i anar canviant els bancs més antics i deteriorats de places i parcs.
I més temes al supermatí. Parlàvem ara de reciclatge de material de runa de la que es fan els bancs i forma part una mica també d'aquesta part de cultura vinculada a la sostenibilitat, a la cura del medi ambient, com ho és també la necessària mirada cap a la mobilitat. Amb l'encariment de combustibles i l'emergència climàtica, però també el valor que té el nostre territori i, per tant, com ens hi movem, cada cop es fa més necessari apostar per una transició més verda cap a la mobilitat, com dèiem. El Baix Empordà és una zona on aquesta transició s'està treballant i s'està fent amb la creació d'un pla de mobilitat sostenible amb l'horitzó 2030. Per entendre aquesta proposta i veure cap a on deriva, avui parlem amb el conseller comarcal de la matèria de sostenibilitat i acció climàtica, el senyor Marc Calvet, el que saludem ara mateix. Senyor Calvet, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
D'entrada, com s'identifica la necessitat de crear un pla de mobilitat per una comarca com el Baix Empordà? En quin moment surt la idea? I vaja, quina és la pertinència, atenent que al final és una comarca petiteta, amb poques possibilitats de moure's de manera interior.
Bé, tot això té uns inicis, no?, que és l'inici d'aquest mandat, el 2019, en què una de les coses que identifiquem, no?, en la nostra àrea, l'àrea de sostenibilitat i acció climàtica, que cal treballar més, que cal potenciar, ja s'estaven fent coses però volíem potenciar, era temes de transició energètica. A partir d'aquí, doncs, trobem la complicitat de la Diputació i ens ajuden a crear una oficina en què també ens aporten una persona. I en aquests moments tenim una persona i part de dedicació d'una altra treballant en aquests temes. Ara, aquest mes que ve, incorporem una altra persona, ja tindrem dues persones de dedicació completa i una altra parcial. I en aquest mateix any la Generalitat sabem que portarà una altra persona. Per tant, crearem ja una oficina que tindrà cos. Estarem ja parlant de que hi haurà tres persones de dedicació completa, més suports parcials. Dintre d'aquesta transició energètica, això que dèiem de la mobilitat és molt important, perquè hem d'entendre que de les emissions de CO2 de la comarca, quasi la meitat són degudes a la mobilitat. Per tant, sí que té molta incidència en la transició energètica en la nostra comarca, la mobilitat. I per tant, a part de que tenim problemes de mobilitat, hi ha zones de la comarca que a l'estiu se'ns col·lapsen, que és difícil arribar de vegades dels pobles més interiors cap als serveis que puguin estar, per exemple, a Palamós a l'hospital o a la Bisbal, altres tipus de servei com a capital de la comarca, etc. Doncs tenim problemes de mobilitat i això és una cosa que els alcaldes, el Consell d'Alcaldies, el Consell Comarcal ens havien expressat. I per tant, a partir d'això, doncs, decidim que hem de crear un ens que treballi aquests temes. I ja el mes de desembre vam crear aquesta taula de la mobilitat que l'integren tant entitats com representants dels ajuntaments, bàsicament els alcaldes o casos regidors.
Uh-huh. Vostè em parlava de la meitat de les emissions de CO2 que s'emet a la comarca, deia vostè, tenen a veure amb la mobilitat. I també al mateix temps deia la mobilitat a casa nostra és complicada, especialment en mesos de l'estiu. Per tant, tot apunta a pensar que s'ha de fer un canvi de manera de moure'ns, d'un canvi de transport i de mobilitat dins la comarca. Cap on hauria d'anar aquest canvi? Quin és el model de mobilitat sostenible que hauria de tenir el Baix Empordà?
Exacte, sí. Per trobar això, per trobar la resposta...
Disculpi, senyor Calvet, deixi'm que li pregunti diferent. És a dir, com podem seguir movent-nos per la nostra comarca eliminant aquest, o reduint aquest 50% d'emissions de CO2 que prové de la mobilitat?
Exacte. Aquest és l'objectiu, no? I per trobar aquesta solució, com li deia, doncs, aquesta taula de la mobilitat va fer l'encàrrec, en la primera sessió, de fer un procés que nosaltres hem anomenat de cocreació, que bàsicament és un procés on gent que hi entén i gent que ha treballat la matèria i entitats que estan vinculades en aquest sector i representants municipals, doncs, aportin la seva visió, els mirem de posar en comú i mirem de trobar allò que ens uneix, perquè de vegades si anem poble a poble un veu molt clar que la seva solució és aquesta, però quan parlem entre tots és quan ens donem compte de quina manera podem trobar aquests camins, no? I per això es crea això que ahir vam acabar, no? Que han sigut tres jornades de treball de tres hores cada jornada. Per tant, hem estat 9 hores reunits fent aquestes tasques. Tot un equip, aproximadament no hem sigut sempre tots, però ens hem mogut unes 40 persones en aquests treballs. I d'aquí, doncs, se n'han tret conclusions d'això que em pregunta vostè. Nosaltres en aquesta primera jornada de treball vam dividir els equips amb la gent en 4 grups, un que se centrés en el transport públic, un altre que se centrés en les micromobilitats, aquelles mobilitats interiors dels mateixos municipis o entre municipis molt propers, un altre que tractés específicament la mobilitat elèctrica i un altre que tractés l'adaptació de la xarxa viària. Tot amb l'objectiu aquest, que l'ha marcat vostè molt bé, hem de poder-nos moure'ns bé i que això, a més, sigui sostenible. I a partir d'aquí van començar a sortir idees, van començar amb una visió de futur molt, amb una mirada molt alta, i això s'ha anat aterrant, no? S'ha anat aterrant fins a arribar a accions concretes, fins a arribar a reptes estratègics, etc. que podem comentar, evidentment.
Escolti, i miri, just aquesta setmana ha començat l'ampliació del vial de l'Avinguda Europa de Palafrugell, que sí, per entendre'ns, que és la que ha de permetre anar a través d'una carretera de dos carrils. És la que enllaça, diguem-ne, Mont-ras, per entendre'ns, amb l'autovia de Calella. I just aquesta setmana, deia, han començat les obres d'ampliació per tal de poder engolir millor els vehicles, que cada vegada són més. Es parla també d'una possible variant a la zona del Baix Ter que doni a Ullà i que també desdoblaria part d'aquest trànsit. És compatible intentar reduir emissions de CO2 mentre estem ampliant les carreteres dels cotxes que la generen?
Creiem que no, que cal definir bé les xarxes. No vol dir que aquestes accions, jo no, ara no he entrat a valorar una acció, per exemple, a Palafrugell, que no la conec de primera mà, perquè evidentment no es porta des del Consell Comarcal, però que estic segur que s'ha tingut en compte tot això que diu, perquè la persona que porta la regidoria de mobilitat a Palafrugell ha participat d'aquesta taula amb Pau Lledó, i és una persona que el té molt clar, que està molt conscienciat i que sap molt bé que cal que caminem cap a aquestes passes. Llavors, aquestes ampliacions crec que s'han d'estudiar, i s'han d'estudiar totes, fins i tot aquí hi ha sortit temes com el tren de la Costa Brava...
Sí, ara li preguntaré pel tema també, sí.
I tots aquests temes s'han de posar sobre la taula i s'ha de buscar el que s'ha vist molt clarament és que hem de buscar una solució que sigui conjunta. I sempre s'ha parlat de que no desapareixerà segurament el vehicle, evidentment, el vehicle privat, però sí que hem de trobar la manera de que es redueixi el vehicle privat, i això vol dir que tinguem un transport públic que funcioni molt bé, que tinguem opcions que ja s'estan implementant a molts de llocs, de vehicles compartits, de transport a la demanda, etc, que això s'està implementant ja en molts de llocs i que ja està començant a funcionar, i que, per tant, això ens permet treure vehicles de la carretera, treure vehicles, i ens permet que, bé, estem visquent, ho estem veient, no?, els preus del combustible. Mm-hmm. És que tot ens portarà a que tot això ho hem de fer.
I de la llum, perquè si hem de parlar del vehicle elèctric, aquest és un altre tema.
Correcte. També. Sí, aquest és un tema que s'ha tractat molt específicament en una de les taules que parlava de mobilitat elèctrica i ha identificat aquest problema. Ha dit, escolta'm, no només hem de passar a vehicle elèctric, sinó que hem de ser capaços de generar l'energia per alimentar aquests vehicles elèctrics el més a prop possible. I fer-ho, una generació d'energia, evidentment, que sigui sostenible. Però també s'ha identificat que...
M'està portant a un terreny, estic a res, a zero coma de preguntar-li pel macroparc eòlic de Roses, però vaja, em sembla que no és objecte d'aquesta entrevista i, per tant, no ho farem.
No tinc pas cap problema. Jo, normalment, no... Intento no dir mai... periodista el que m'ha de preguntar o no, vull dir que
no, avui l'hem citat aquí per parlar del pla de mobilitat.
Però vull dir, no hi ha pas cap inconvenient, però sí que és evident que d'alguna manera haurem de produir aquesta energia, però haurem de produir suficient energia per deixar el carbó i passar a vehicle elèctric, i això és un repte important que també s'identifica en aquesta taula de la mobilitat, que segurament ens portarà a un canvi de costums. I un canvi de costums per nosaltres ara encara no és massa imaginable allò de dir, hosti, jo no tinc el meu cotxe aquí al costat a punt per quan jo el vulgui agafar, però hi ha molt de llocs que s'està fent, és cert que són ciutats més grans, el cotxe compartit, el transport a la demanda, però que hi ha moltes d'aquestes experiències que seran transportables, i segur que ho seran, que arribaran a la comarca, i que això farà que segurament el parc de vehicles, que és molt alt, al Baix Empordà és molt alt, i et toca un vehicle per habitant. Per tant, això segurament es reduirà. I es reduirà, i això ens permetrà també treure vehicles. Moltes vegades agafem el cotxe perquè no tenim l'alternativa d'un transport públic que sigui realment eficaç. Això també
és... Escolti, és plantejable l'exigència a l'empresa concessionària del servei d'autobús que utilitzi busos elèctrics?
Sí, estem convençuts, és un dels temes que ha sortit. I al final, el que és, quan parlem d'aquest tema en concret, diguem, és que al final segur que els utilitzarà elèctrics. És que tot ens portarà a que haurem de fer-ho. La qüestió és quan, i quan abans millor, i que siguem capaços de fer-ho d'una manera que no sigui traumàtica, no? No esperem última hora, si som capaços de començar a caminar cap aquí, doncs fem-ho. I aquí ha sortit moltes coses, integració a l'ATM... hi ha molta terreny a millorar en transport públic a la comarca, això és evident, i la taula que ha treballat aquest tema, doncs, bueno, ha plantejat ja, no ens hem quedat, en els núvols dient, mirant-nos des de dalt, sinó que hem anat a aterrar fins a accions clau que s'han d'executar per tal de que passi això que hem dit, no?, que volem arribar.
Anem amb aquest tema del tren, d'aquest tren, d'aquest tren tramvia de la Costa Brava. Escolti, vostè, ja no li pregunto des del punt de vista del pla, perquè m'imagino que com a pla han d'haver de consensuar una opinió, que no sé si han tingut temps de fer-la, però sí que li pregunto com a conseller comarcal. Vostè veu realment factible la possibilitat d'instal·lar o de fer una xarxa de tren tramvia al llarg de tota la comarca?
Mira,
si ho veu factible problema... i si ho veu convenient, a més a més.
Sí, val, d'acord. Aquest tema que a la taula del transport públic s'ha tractat, perquè a més hi havia representants de la plataforma que defensa aquest tren, i per tant han tingut l'oportunitat de presentar-ho i explicar-ho allà, amb ells mateixos hem acordat que el que sí que és important és que tinguem unes línies principals ben definides a la comarca, que pot ser una, que poden ser dues, que entre els eixos més importants, que sigui una línia que sigui ràpida, que sigui econòmica, que sigui eficient i que sigui sostenible. Això està clar.
I d'on aniria, aniria aquesta línia? Vostè diu d'entre això, les més importants?
Sí, bueno, les línies principals és un tema que s'ha proposat, que s'ha de definir, que evidentment ha d'unir aquests pobles de la costa, de Palafrugell, Palamós, etcètera. Sempre es parla també de l'eix de les Gavarres, etcètera. Doncs aquestes línies que s'han d'acabar de definir bé, però que tots veiem, no?, això amb els estudis de mobilitat que s'han encarregat ja a la Generalitat, ens marquen, la gent es belluga per aquí, no? Doncs aquestes línies principals, la definició que s'ha fet des d'aquí és que han de ser ràpides, que han de ser eficients, i que després, amb una mena d'espina de peix, la resta de pobles de la comarca hem de ser capaços de connectar-los en aquestes línies de manera eficient, no? Aquesta línia principal ha de ser un tren o ha de ser unes línies d'autobús o com ha de ser? Això s'ha de definir. I per definir això cal fer l'estudi de la viabilitat del tren, que evidentment jo no tinc totes les respostes perquè tot just ara la Generalitat l'ha encarregat, no? Però crec que està bé que l'encarregui i està bé que el posem sobre la taula i que està bé que tinguem aquesta opció. Després definim si econòmicament, si és la millor, si és la més sostenible, si és la millor pel territori. Això, jo crec que aquest estudi ho dirà. Però que estem tots d'acord en què calen unes línies que siguin ràpides i eficients, això és una cosa que ja és un punt de partida molt important, eh? I aquí no hi ha hagut cap dificultat per posar-nos d'acord en aquests temes.
Clar, una es pregunta si més enllà de la mobilitat interna, aquestes línies han de servir per treure cotxes o per ampliar encara més l'afluència de gent que ens visita, i en una comarca i en un període, especialment el de l'estiu, en què la comarca, vaja, no sé si ha arribat al límit de la seva capacitat, però sembla que s'hi acosta. I un es pregunta per aquesta contradicció, no? Si realment això és útil perquè la gent de la comarca es pugui desplaçar de manera més eficient o ens ha de servir perquè vingui encara més gent, sobretot en períodes en els que, vaja, que jo la dèiem, no?, que la comarca està molt plena.
Està molt clar, exacte, sí. Això és un debat, és tot un altre debat, a nivell de turisme, de si cal venir més gent o mantenir els que tenim i augmentar la qualitat. Jo tinc una opinió personal, no?, però jo no sóc el conseller de turisme, però a nivell mediambiental jo crec que l'objectiu aquest de sempre volgar més i més i més és un error, no? Podem arribar a un punt que la gent es pugui guanyar la vida, que sigui un punt força estable, i intentar millorar les qualitats i millorar l'oferta i que s'allargui l'oferta. En tot cas, referent a la mobilitat, el que sí que podem dir és que hem tingut molt present que totes aquestes solucions han de ser solucions que serveixin per la gent que viu a la comarca, però que també han de servir per aquesta gent que ve. Per tant, la gent de la comarca, gràcies a tot això, podríem modificar la nostra manera de moure's dintre la comarca i, evidentment, també de relacionar-se amb la resta del país, no ens quedarem només a la comarca, no? Però quan parlem d'intermodalitat, diu, com arribarem a les estacions de tren, no? Com arribarem? Doncs això ha de servir, però també ha de servir per aquests visitants també es puguin moure d'una manera diferent, no? I el fet que els visitants tinguin bones rutes de bicicleta per accedir als municipis, que tinguin transport públic per, si volen, un moment donat, dir, mira, jo estic al càmping X, però me'n vaig de compres al poble tal, no? Doncs ells també, evidentment, haurà d'estar dimensionat per donar un servei que també ens permetrà això, de dir, aquest col·lapse de l'estiu, que poder, amb la mateixa gent, tinguin els mateixos visitants, no es produeixi aquest col·lapse i no sigui la seva mobilitat en el nostre territori sigui menys contaminant. Mm-hmm.
Senyor Calvet, una última pregunta una mica més mundana, una penúltima una mica més mundana. És llegendària la descoordinació que hi ha entre els autobusos que surten de Girona i passen per Flaçà i els trens que arriben de la línia Barcelona-Figueres i que s'aturen a Flaçà. Deia, és llegendària la desconnexió que hi ha entre els horaris d'aquests dos mitjans de transport, fet que porta gent a vegades a haver-se d'esperar 45 minuts o una hora des que arriba amb el tren i fins que agafa l'autobús per anar cap a l'interior, Bisbal, Palamós, Palafrugell, etc, etc. Hi ha alguna manera de solucionar això? Algú pot fer un cop de puny a la taula per resoldre això d'una vegada?
Aquesta qüestió que vostè em planteja és una qüestió de les primeres que va sortir quan es va començar a treballar el tema del transport públic i tot, jo crec que tota la comarca n'és conscient, no? I és evident que ens costa molt, no?, des d'un ajuntament o no?, des d'un consell comarcal anar a Renfe i dir-li, escolti, no hauríem d'adaptar els horaris, no? Però va...
O a Moventis, a la Sarfa.
Sí, exacte, a la Sarfa, no? Anar a la Sarfa i dir, escolti, s'ha d'adaptar els horaris, això... Però sí que hem identificat com aquest com un dels reptes més importants, no? I aquí l'ATM hi ha d'intervenir, hi ha d'intervenir la Generalitat, hi ha d'intervenir qui calgui, per dir, els mecanismes tecnològics hi són. Som capaços de tenir una APP que ens marca les rutes així. El que no pot ser és que jo, si me'n vull anar a un poble a prop de Barcelona, he de consultar 4 pàgines o 5 pàgines web diferents per veure on agafo el bus, on deixo i agafo el tren, després a quina hora torno a enganxar un altre bus. Hem de ser capaços de tenir un recurs que ens dongui aquesta coordinació, que jo amb una sola consulta sigui capaç de programar-me una ruta.
Sap qui ho fa, això?
Sí, Google Maps.
Google ho fa.
Exacte, Google Maps ho fa, però no coordina després aquests horaris. Clar, clar, diu, mira, d'aquí a aquí tarda, tarda, i llavors... Tot això ha de servir per, home, un cop tens aquestes rutes, jo crec que l'administració ha de ser capaç de dir que, home, que tots els operadors, que a més, molts d'ells són concessions, són concessions d'administracions, per tant, l'administració ha de tenir la força per dir-li, vosaltres esteu obligats a que tot això casi. Que jo entenc que aquella idea de dir, mira, jo vull que em passin a buscar a tal hora davant de casa i em deixin a tal hora allà, tots ja entenem que això en transport públic no funciona així.
No, està clar, home, però una espera de 40 minuts a una hora tampoc és...
Totalment d'acord, tampoc pot ser que t'hagis d'esperar una hora per el simple fet de que el bus i el tren no es parlen entre ells. Uh-huh. No? Perquè simplement si es parlessin, tu poder només t'hauries d'esperar 10 minuts i no passaria res i tot seguiria funcionant de la mateixa manera. Uh-huh. És totalment d'acord i és un dels reptes que ha quedat marcat, que ara traslladarem a la taula de mobilitat. Com a mínim, és evident que tot això des del Consell Comarcal no està a les nostres mans solucionar tot això. Això tothom l'ha entès en aquests grups de treball, però sí que ens hem agafat el compromís de dir, bueno, de fer de lobby, si vostè vol, o d'aglutinador de voluntats dels municipis per anar a pressionar l'administració que toqui, i a les empreses que toqui.
Deia, senyor Calvet, ara sí, per acabar, quan es publicarà aquest Pla de Mobilitat Sostenible 2030? Hi ha alguna data fixada? Hi ha alguna previsió?
Sí, això ara, tots aquests treballs que hem fet, ara els recollirem en un dossier, en un document, no?, que aglutini tota aquesta feina i totes les accions que s'han dit que s'havien de fer. Això entenem que és una qüestió d'unes setmanes, vull dir, 15 dies, 3 setmanes, no ha de tardar molt, és fer un document que volem que estigui ben fet, no volem, volem un document que ens sigui útil per també anar a les administracions, parlar a les empreses, per dir, és que dir, el Baix Empordà ha treballat i diu això i això i això, I un cop el tinguem, el presentarem a la taula de mobilitat, que és qui va fer l'encàrrec de fer aquesta feina, i un cop fet això, evidentment, us el facilitarem a tothom i sigui disponible per a tothom.
Marc Albet, conseller comarcal de Sostenibilitat i Acció Climàtica al Consell Comarcal del Baix Empordà, gràcies per atendre la nostra trucada, per posar-nos una mica al dia sobre aquest pla de mobilitat sostenible, que ara que no em sortia la paraula pel 2030, amb l'horitzó 2030. Deia, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia i sort.
Bon dia.
D'aquí res, un minut i mig seran les 9. I nosaltres, res, 20 segons i acomiadem el programa.
Teniu monedes d'or, de plata o de col·lecció? Soler i Llach som una casa de subhastes especialitzada en monedes, segells, cartells i llibres importants. Si voleu taxar algun objecte, no dubteu a visitar la nostra web soleillach.com o bé truqueu-nos al 93 201 87 33.
Ara sí, som-hi que marxem. I com sempre, abans de marxar, fem un cop d'ull a la previsió del temps, Albert Aparicio.
Dimecres força cobert per núvols, poca amplitud tèrmica amb una mínima d'11 graus i una màxima voltant de 15, i no es descarta alguna gota o pluja feble, però en general no s'espera pluja al Baix Empordà. A la costa millora la situació marítima, però encara hi ha maregassa amb onades de fins a 2,5 metres d'altura. Demà i els dies vinents, la situació d'inestabilitat es manté a l'espera de pluges entre dijous i divendres.
I divendres. Gràcies per la vostra confiança, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa, i com sempre, si voleu seguir informats i informades, podeu fer-ho les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat, web allà on anem publicant tota l'actualitat del Baix Empordà mentre passa. Ningú us ho explicarà més ràpid, que no nos enganyen, que no diguen la verdad, que diu aquell. I tornem demà dijous a les 8 del matí. Que tingueu bon dimecres. Adéu-siau.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.